Del 68. 50 anys. Quart capítol.
Soyons cruels. Siguem cruels.
Au printemps, de quoi rêvais-tu? Vieux monde clos comme une orange.
Il en résulte que notre pays est au bord de la paralisie.
Quarta setmana de maig. Solemne, cansat, el president Charles de Gaulle reconeix el que ja sap tothom. França és a prop de la paràlisi i afegeix que els francesos ho han de resoldre...
A moins que nous nous roulions à travers la guerre civile...
Al seu discurs televisat del 24 de maig, Charles de Gaulle avisa que França pot caure en la guerra civil. Hi ha prop de 10 milions de vaguistes, es multipliquen les ocupacions de fàbriques, la benzina va escassa, la Sorbona i l'Odeon ocupats, el Conservatori en vaga, el Festival de Cannes suspès. Davant d'això, a de Gaulle no se li acut res més que proposar un plebiscit pel juny. Si el guanya, farà reformes. Si el perd, plegarà.
Au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas où votre réponse...
Sona tan condescendent, sembla tan desorientat, que l'oposició se li tira al coll i promet combatre el plebiscit. No és l'únic error que comet el poder gaullista aquests dies.
Nous sommes tous des Juifs alemands.
Tots som jueus alemanys.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Je suis à Francfort. Demain, je vais à Sarrebruck, où il y aura un meeting vers une heure.
És Daniel Cohn-Bendit, el símbol dels estudiants revoltats, que parla amb Ràdio Luxemburg des de Frankfurt, a punt d'anar l'endemà a Sarrebrücken i d'intentar després tornar a França. No li permetran.
Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse. L'expulsió vers l'Alemanya de Daniel Cohn-Bendit.
A Cohn-Bendit, fill de jueus alemanys que van fugir del nazisme, el govern li prohibeix l'entrada a França. Això és benzina per a un moviment que des del primer dia ha comparat de Gaulle amb Hitler i els antiavalots francesos de la CRS amb les SS nazis. Segona nit de les barricades.
La bourse est en feu. En ce moment même, qui monte à l'intérieur de la bourse...
És la nit més violenta. La borsa crema.
La guerre... qui au peuple est un si pesant fait.
Hi va haver molts nervis aquells dies en les reunions a la cúpula del poder. De Gaulle va arribar a exigir el desallotjament immediat de l'Odeon i la Sorbona. Espantat, el ministre de l'Interior, Fouché, li va advertir que per això caldria disparar, que hi hauria morts. Al cap dels anys, el prefecte de policia de París, Maurice Grimaud, va explicar la conversa.
Va ser també d'una manera militar que de Gaulle li va dir a Fouché que si calia que es disparés. Però no va ser pas de cap manera una consigna de disparar. I a més, el general era massa intel·ligent per voler acabar el seu regnat amb una massacre d'estudiants a França.
Et quand elles nous sont après les biens ravis.
Uns anys abans, el 17 d'octubre de 1961, la policia de París va fer una autèntica matança d'algerians que es manifestaven pacíficament convocats pel Front d'Alliberament Nacional d'Algèria. Però llavors el prefecte de la policia era Maurice Papon, un ultradretà col·laboracionista dels nazis. El 68, el prefecte Grimaud va enviar una carta a tots els policies en què els deia que pagar un manifestant caigut a terra era pagar-se a ells mateixos. Si va dir, és perquè la brutalitat policial proliferava.
A tu l'angoix, a moi la rage.
Per tu l'angoixa, per mi la ràbia.
Hi ha violència a França i n'hi ha a Itàlia, a Alemanya, al Japó, als Estats Units i en molts altres països d'aquell 1968 ple de revoltes estudiantils.
El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente.
Cap episodi de brutalitat policial contra estudiants és pitjor que el del 2 d'octubre a la plaça de les Tres Cultures de Mèxic Districte Federal. Encara avui, 50 anys després, no se sap del cert si ho va planejar el règim de Gustavo Díaz o va ser resultat de la incompetència i la descoordinació de diversos cossos armats. En tot cas, una massacre que va escapçar un moviment bàsicament pacífic i que va dur una part dels seus membres a prendre les armes. Renate Marsiske, professora de la Universitat Autònoma de Mèxic, és especialista en moviments estudiantils a l'Amèrica Llatina.
Al terminar el movimiento en México en octubre, entonces una gran parte se va a la guerrilla en México también, igual que en Alemania, la Bader-Meinhof, cuando ven que todo lo que ellos querían y quisieran ante el poder del Estado, pues es imposible que se haga. Entonces la única vía de lograr algo es la violencia. Y ahí viene la guerrilla.
Però tampoc la violència els durà enlloc, que no sigui la presó o el cementiri, explica la professora Renate Marcisque.
Tampoco en México es lo mismo, o los matan o los meten a la cárcel, o algunos desaparecen en otros países y no vuelven, pero tampoco logran nada y a costa de su vida, de la organización, de su vida, de sus familias y todo eso.
Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindici anni, gli operai con gli studenti.
Aquest fenomen no només es dona a Mèxic, també als Estats Units, amb els Panteres Negres, convençuts que amb les tàctiques pacifistes del moviment de drets civils no es podia fer la revolució, o al Japó, amb l'Exèrcit Roig, i a Europa, amb la Bader-Meinhof a Alemanya, les Brigades Roges a Itàlia, o ETA, que es definia com d'extrema esquerra a Espanya. Ramon González Ferriz és autor de 1968, El nacimiento de un mundo nuevo.
Sí, el 68 és frivolitat, és sexe, és diversió, és hedonisme, és hippies, és droga, és música rock, però també és un any profundament dramàtic en termes polítics que marca, jo crec que amb una impronta molt forta el següent 50 anys.
La violència, la rivolta que és agitada questa volta no te raccontarà.
On ne reivindicarà rien, on ne demandarà rien, on prendrà, on ocuparà.
No es reivindicarà res, no es demanarà res, es prendrà, s'ocuparà.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère.
La nit del divendres 24, la violència arriba al punt màxim, coincidint amb l'apogeu de les vagues obreres. Sembla que el règim s'esquerdi, però és un tromp l'ell, una imatge enganyosa, diuen el noticiari cinematogràfic Les Actualités Françaises. Les imatges de la segona nit de les barricades es giren contra els estudiants, carrers descalçats, arbres a terra, aparadors rebentats, prop de 500 ferits, 180 dels quals són hospitalitzats, 800 interrogats, 45 arrestats.
Certes, on relève deux morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées...
Un noi de 26 anys, Philippe Materion, mor a París per l'esclat d'una granada llançada per la policia. A Lió, el comissari Lacroix mor atropellat per un camió llançat amb els frens bloquejats pels manifestants. Aquesta quarta setmana del maig és el període màxim d'extensió de les protestes i de les vagues, també l'inici de la davallada. El francès mitjà s'ha espantat, el govern i la patronal estan disposats a grans concessions per restaurar l'ordre i els sindicats CGT a aprofitar-ho.
La branche a cru dompter ses feuilles.
Fora el vell món. 50 anys del 68. Uns reportatges d'Adolf Beltran muntats per Dani Expósito. Producció d'Eli Sort.
Royaume de France.